Al matí, a Ràdio Sabadell, des de les 9 del matí fins a 2:15.
Laura Rossell, editora d'informatius a Ràdio Sabadell des del 2003 fins l'any 2007.
Hola, hola a tothom. Feliç dia de la ràdio als oients i a tots els que la feu possible encara. Què és per mi la ràdio? Doncs la ràdio és tot. És casa meva, és aquell espai que sempre hi és, que sempre t'acompanya, on sempre hi pots recórrer, on sempre trobes coses interessants o coses que t'emocionen o coses que et fan emprenyar, fins i tot. La ràdio és tot. És el primer mitjà, és el mitjà de comunicació. I tant de bo per molts i molts anys tinguem ràdios locals, ràdios nacionals i ràdios de totes les mides. Ràdio Sabadell en concret, doncs per mi és la meva escola, és allà on vaig començar. Per tant, Ràdio Sabadell és el bressol per mi del periodisme. I com us felicito aquest dia de la ràdio? Doncs mireu, amb una cançó que he descobert aquest cap de setmana, potser alguns de vosaltres ja la coneixeu abans, és de la Judith Nederman i es diu Mireia. Per tots vosaltres, feliç dia de la ràdio.
Què et semblarà aquesta cançó, Mireia? Què et semblarà? L'he treballat per no repetir cap trosset de melodia. L'he concebut per poder dir-te com m'inspires cada dia. Mireia, Mireia, algú t'ho havia de dir. Germana, neta, neboda, filla, cosina, amiga i pilar, que tothom et mira, que tothom estima, i em ve repetir, i em perdonaràs. Tu que cuides cada nota del compàs, que camines sense por pel pentagrama, i que fas que tots vulguem formar part de la teva simfonia. Mireia, Mireia, què et semblarà aquesta cançó, Mireia? Què et semblarà? És tota per tu, per sempre més, Mireia.
Ràdio són els professionals que li posen l'ànima i la veu per explicar les històries, per fer d'ulls de tot el que passa al seu voltant i per entrar de ple en les cases dels oients. Per Ràdio Sabadell han passat moltes veus, però avui hem volgut mirar cap al sector femení. I per parlar de ràdio ens acompanyen dues dones que han estat assegudes a l'estudi de Ràdio Sabadell un bon grapat d'hores. Dues periodistes amb diferents perspectives, trajectòries i mirades, però que comparteixen passió, entusiasme, implicació i professionalitat per aquest mitjà que tant ens enamora. I avui, en el Dia Mundial de la Ràdio, ens explicaran la seva experiència professional i vital i, evidentment, els clars i obscurs d'aquesta professió. Elles són la Carme Suárez, bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies, un plaer.
I la Núria Hart, bon dia i benvinguda també.
Bon dia, a mi em fa cosa, que em poses al costat de la Carme Suárez, perquè jo me'n recordo quan vaig entrar com a becària que la Carme feies al matí, sí. I jo vaig quedar impactada perquè en com treballaves.
Perquè encara ets la becària, ara segur que ja no t'impacta.
No, ara ja queda lluny, però bueno, encara m'impacta.
Perdona, la becària volia dir que quan un comença, però no.
Sí, sí,
al
sí.
Contrari, Ràdio Sabadell ha donat molts noms, de gent que està, evidentment, que arribava molt amunt i estava molt coneguda. Vull dir, en el cas és absolutament diferent.
I
gràcies per això, Maria.
Ràdio Sabadell, tens
una bona cantera,
És la mili de la ràdio,
Exacte.
Jo sempre ho dic. És una escola d'aprenentatge que ni pagant el millor màster del món a la universitat més prestigiosa aprendries tot el que aprens a Ràdio Sabadell.
I t'has plantejat per què?
Jo crec que perquè pots tocar tots els pals, pots fer des de producció, connexions, inventar-te un programa, presentar-lo, segona veu, i tens companys que jo recordo com em van impactar els meus companys, no? De dir, perquè moltes vegades la gent menys té, les ràdios locals o els mitjans de comunicació locals, i jo crec que és al revés, que és la millor escola, i es nota molt
que ha passat,
qui ha passat, no, pels mitjans locals.
No hi ha gaires mitjans, però hi ha tota la voluntat, les ganes, evidentment la professionalitat de fer el millor mitjà que puguis, de fer-ho com si disposessis de tots els mitjans, i per tant estàs donant el que més, el més que pots, i a més estàs cobrint més d'una àrea, és a dir, quan hi ha les grans emissores trobes tot tan compartimentat que tothom, no, aquí tothom fa una mica de tot, i és una gran escola de formació, amb moltes hores, molta dedicació, però clar, això especialment als més joves us dona un bagatge i un saber que us permet, vaja, jo crec que és una això és un luxe que ha tingut la ràdio local aquí a Sabadell, no? Les portes obertes amb molts mitjans molt grans.
Absolutament, i això totalment. A nivell professional, perquè a nivell personal t'endús també una quantitat d'amics i de coneixences que continues, no? Veient-te amb ells i compartint dubtes, això, a nivell de vida privada, però també professional, que no té preu.
Sí, sí.
I recordeu aquell primer dia que us vau plantar davant d'un micròfon?
I tant. Sí? Jo sí.
L'any 78 o el 2004?
Imagina't, a veure, recordeu, expliqueu-nos aquell moment.
Jo el primer micròfon era en una altra ràdio local, però a Ràdio Sabadell recordo, i encara estava estudiant la carrera a l'Autònoma, que el Xavi Sala, que llavors era cap de programes, que ara està al món a RAC1, em va dir: avui entraràs i faràs l'agenda cultural, res, 5 minuts en directe. Jo pensava, però un moment, aquest home està sonat, com vol que entri jo, que mai he fet ràdio en directe i expliqui l'agenda cultural de la ciutat? I va ser això, i va ser res, 5 minuts cada dia, vas fent, i al final acabes fent programes.
Exacte, no? Vas perdre la por i a partir d'aquell moment, per sempre. I en el teu cas, Carme?
Jo vaig començar l'any 78, al carrer Convent, i vaig començar amb un programa musical amb el Joan Morral. A mi el Joan Morral em va semblar, era autocontrol, em va ensenyar com obrir un micro. I això, després d'aquí sí que vaig passar a l'Ona Mitjana, vaig estar ja uns anys ja fent més magazine. I la segona vegada, que és la que vam compartir amb la Núria Hart, em sembla que va ser l'any 2004, feia ja anys que no feia ràdio, i ho vaig fer-ho amb por, amb el respecte. És a dir, quan hi entres als 20 anys, en el meu cas, dius, sí, val, i a més presentar música, és a dir, el trajecte comença i vas fent de mica en mica. Però quan de cop i volta et tornes a enfrontar en un micròfon i en un magazín ja d'hores, li tens molt de respecte, perquè recordes aquell moment que l'invitat no ve, recordes aquell moment que ve tard, que has de fer, recordes...
Els nervis, no? Ara haig d'improvisar i ara què faig? Sí. Clar, no tens tants recursos en una ràdio local.
Ara recordo tot lo bo, però si dius demà comences un programa, segurament em vindria tot allò que hem patit, no? I t'imposa molt de respecte el que li tens al mitjà i, evidentment, el que li tens a l'audiència.
I tant, absolutament d'acord amb el que diu la Carme, i al final també aquella adrenalina, no?
Sí,
de quan et poses davant del micròfon i s'obre la llum, que, ostres, t'agafa un no sé què, que quan deixes els micros una temporada ho trobes a faltar,
I a més, quan graves entrevistes, que a vegades s'han de gravar, no tenen aquest espit, perquè saps que allò es pot tornar a dir, tornem-ho a fer. Però et manté en un estat, que és veritat, et dona una vidilla, sí.
Per això enamora tant, no?, aquest mitjà.
Segurament.
Què és el que destacaríeu vosaltres? Perquè, clar, fa molts anys, no?, que es parla que la ràdio, doncs, està en perill d'extinció, que amb l'arribada d'altres mitjans i en canvi, no és cert, fins i tot ara, diuen que el podcast serà tendència, no?, el 2019, que cada vegada hi ha, doncs, també fins i tot empreses particulars que aposten per, doncs, aquest tipus de format. Què en penseu? Què té la ràdio que enamora tant, que captiva, que enganxa?
A part de la proximitat, la ràdio és algú que et parla a l'orella, és a dir, t'entra, té una certa intimitat, no exigeix més de tu, de l'oient en aquest cas, que el fet de compartir, de deixar-te acompanyar en moments molt durs, en moments informatius, o deixar-te acompanyar en música o en temes més suaus o de la teva vida quotidiana. Això no té cap altre mitjà. El fet d'haver-te de parar per mirar, per exemple, una imatge, que ja no hi ha imaginació, la imatge és la que és, tu no et pots imaginar l'escenari, el locutor, la teva imaginació no se'n va en allò que t'estan dient, generalment se'n va en el que estàs veient, que és un plató i que és uns professionals. I per mi la ràdio són mitjans diferents.
A mi m'agradaria destacar això també, no?, que no hi ha imatge, i en una societat en què vivim avui en dia que sembla que tot sigui imatge, quan no hi ha imatge, la imaginació juga un rol espectacular, no? I això li dona aquesta màgia a la ràdio, jo penso. I l'actualitat, no?, la immediatesa. Si passa alguna cosa, ara mirem Twitter, però també engeguem la ràdio, no? La ràdio sempre és la primera en arribar i en explicar-te el que està passant. I si no hi ha una excusa d'actualitat, allò bèstia, un atemptat o no, un judici que estem vivint ara, no? Que també estem connectats tot el dia a la ràdio, jo penso que també la companyia, no? El que tu deies, al final forma part de casa teva, no? Aquell locutor que fa aquell programa i és com si fos un mes.
Exacte, que es deixa entrar a casa, no?
Televisió, podem tenir una o dues, posem una, de ràdios, jo no sé la majoria de cases, però a casa n'hi ha cinc.
N'hi ha moltíssimes.
Clar, llavors, en aquells llocs on passes una estona o en aquells llocs on a vegades fas el dinar, hi ha una ràdio, que tens, vull dir, hi ha un mitjà que et permet continuar amb la teva vida mentre estàs informant-te o escoltant o participant del que estàs escoltant.
Mira, això m'has fet pensar que m'he de comprar, se'm va espallar, la ràdio aquesta, les que són waterproof, que es poden mullar, perquè és el moment del dia que dic, ostres, quan m'estic dutxant no puc escoltar la ràdio, me la poso fora, però no m'arriba bé, i he d'anar a comprar-me una ràdio perquè se m'ha espallat.
Això és molt fort, no?
Sí, home, és que clar.
Això és boníssim, Núria.
Si et dutxes a quarts de nou és el moment informatiu clau que van repassant tots els titulars i se t'escapa sempre alguna cosa, no?
Clar, perquè això també és important, no? Aquells moments claus, no? Doncs a la dutxa, quan doncs puges al cotxe, no? Que sempre sintonitzes la ràdio, hi ha com moments molt puntuals.
És que mira si és important i ens acompanya a la ràdio, que jo tinc una amiga que viu a Barcelona i va treballar en cotxe a Terrassa, que diu... Jo al matí em poso la ràdio. Quan sento la del temps, si no he sortit de casa sé que vaig tard. Perquè, sobretot, els programes de matí tot va supercronometrat,
sí,
no?
Sí.
I al final també forma part de la teva rutina i saps que a les 7:30 es dona la previsió del temps i si tu encara estàs allò rentant-te les dents arribaràs tard a la feina.
I aquesta companyia que t'ofereix això, és a dir, t'acompanya al llarg del teu dia.
Mm-hmm.
Per tant, la ràdio té molt futur, segurament amb nous formats, els temps han canviat, fins i tot amb nous formats a l'hora de plantejar la programació, però és molt difícil que desaparegui la ràdio.
Llarga vida la ràdio,
llarga vida la ràdio.
I expliqueu-nos també, no? Hem parlat de la ràdio, dels mitjans locals, però vosaltres heu estat també doncs, a mitjans generalistes, no? Com és aquest pas, no? Aquest canvi? La pressió, no? L'estrès, suposo que augmenta, no? Hi ha molts més mitjans, més recursos, però també és una altra,
és
la feina dia a diària.
És cert, hi ha més pressió i depèn també del moment en què vius, és a dir, exigeixen més de tu fins i tot a nivell social, és a dir, has de tenir una altra manera de viure, un altre tipus de vida, i això a vegades es fa difícil, depèn de la situació de cadascú, això personal, a nivell professional. Hauríem de dir que exigeix exactament el mateix, és a dir, perquè la professionalitat es demostra igual aquí que en una gran emissora. El cert és que tot es mira d'una altra manera, és a dir, les xifres compten molt més, per exemple, la competència a nivell professional és... Sí, l'audiència, volia dir. La competència a nivell, fins i tot, professional es dona més i és més dura. Es mesuren amb unes altres xifres, tot plegat.
Jo posaria en dubte que les ràdios generalistes tenen més recursos, eh? Perquè n'hi ha que no tenen més recursos. I dius, com pot ser que aquesta ràdio tan gran, no?, que hauria de tenir recursos, no els té... O no els inverteix. Estem en un moment de precarització absoluta, no només del sector del periodisme, sinó de molts més, i això es nota en els recursos. No hi ha tots els recursos que hi hauria d'haver per donar la informació com cal, però sí que coincideixo amb la Carme, que al final el nivell de professionalitat ha de ser el mateix, la teva audiència sigui Sabadell, Catalunya o la resta de l'Estat. Això és igual. El que sí que potser que canvia és l'impacte que té la feina que tu fas, no? Perquè l'abast de número d'oients potencials que tens és molt més, no? I això, quan estàs acostumat a una audiència més petita, sí que impacta, no? Perquè dius, el que jo estic dient realment arriba a molta gent i xoca, no?, quan tens aquest feedback dels oients.
Però no us passa que si ara un s'imagina, per exemple, Raquel, les persones que t'estan escoltant en aquest moment et frena una mica, és a dir, perquè realment impressiona, imposa, en canvi és anar fent la teva feina, però és cert.
I tant, és gaudir d'aquell moment. Ara la Núria parlava, no?, d'aquesta precarització del sector, però sempre ha estat un món, el del periodisme, en què s'ha viscut, no?, aquest cert, doncs això, moltes hores, molta vocació, molta pressió, molta poca conciliació familiar, no?
Sí, És cert, depèn potser de la feina que fas o del que estàs fent en aquell moment, però jo crec que sí, que és un dels temes que encara té una mica pendents, i no tan sols el periodisme, jo crec que es dona actualment encara a la majoria de professions, però sí que és cert. Sí que és cert que exigeix, i exigeix doncs, estar constantment informada, però a més anar a participar, sortir a hores intempestives, quan hi ha una cosa, et venen les ganes de dir vaig i ho faig, i llavors, clar, sí que és cert que t'has d'organitzar molt bé, depèn de la situació familiar que tinguis, per organitzar molt bé, per disposar d'aquestes hores, i a més, moltes vegades, diguéssim, que no són fixes, quan surt hi has de ser-hi. És veritat, en molts casos, en el meu sí, potser en d'altres no, però crec que és un dels temes que encara es manté, no en aquesta professió, sinó malauradament, en moltes.
I fins i tot si no formes... Ah, disculpa'm, no, que anava a dir, si no formes per d'una redacció i treballes per compte propi, no, ets freelance, a més, sí. Tu mateixa t'has de buscar el finançament de la feina que fas, que ja és com, no?, donar-li tres voltes sobre el mateix.
Clar, perquè hi ha una part que és molt vocacional, no?, que ja és intrínseca, no?,
és que si no aguantes el ritme.
I després, clar, segons quina situació, en el teu cas, per exemple, ara, Núria, tu doncs estàs treballant en molts mitjans de comunicació, no?
Sí, estic de freelance, estic col·laborant amb diferents mitjans de comunicació, entre els quals hi ha el Diari de Sabadell, que amb la nova direcció doncs tinc l'oportunitat de publicar un cop al mes un reportatge sobre ciència i salut, que és el meu tema amb el qual m'he especialitzat i m'ha permès doncs continuar com a periodista freelance, però el periodisme està en general molt mal pagat, i a banda de fer de periodista pròpiament, doncs també has de fer de feines de gabinet de comunicació, relacions públiques, que és on realment hi ha la inversió, no? Jo me n'adono, jo tinc amics boníssims, periodistes molt bons, que estaven a mitjans de comunicació i els han fitxat empreses, partits polítics, i se'ls han endut cap al gabinet de comunicació, que és el que s'encarrega de transmetre el missatge als periodistes que després no transmetran al públic, perquè realment és on hi ha els diners i és on es valora el talent, no? I és com surrealista. Que no passa res, que els gabinets de comunicació són molt importants, el problema és quan aquest equilibri es trenca, no? Hi ha més gent als gabinets que no pas als mitjans.
I m'heu fet pensar quan jo parlava d'una època de la ràdio, que del 78 fa molts anys, en què primer vivíem transició, és a dir, tot va ser diferent, es van crear més a més la liberalització, diguéssim, del sector, els mitjans eren diferents. És cert que portem uns anys que cada vegada es fa més difícil trobar els recursos necessaris, i de fet planteja reptes importantíssims, perquè primer necessitem els recursos que no hi són, però a més s'ha de jugar també amb com evoluciona la comunicació. Llavors, què vol l'oient, com evoluciona, quin paper hi tinc jo, ha canviat tot, és a dir, això sí que és una cosa que ho ha complicat moltíssim. Grans mitjans, front als petits, s'han barrejat també el que és estrictament a vegades comunicació, el fet d'informar, amb potser amb altres tendències, amb altres coses que haurien d'estar una mica més a part del que és estrictament la informació. Clar, si ho analitzem així, evidentment ha sigut un salt i unes possibilitats importantíssimes i impressionants, però és cert que s'ha perdut, si em permeteu dir-ho, no sé si m'equivoco molt, una certa alegria.
És a dir, entre els professionals,
sí,
vols dir?
Sí, l'alegria de fer, no? És com molt més, ara es necessita molt més i t'has de treballar molt més i
però,
no
Carme,
ho tens
segur. Però Carme, mira, ara ens arriba l'alegria. Ara ens arriben els nens i nenes de l'escola Virolet, que d'aquí una estona també ens explicaran que han començat a fer un projecte de ràdio per donar a conèixer la seva escola, la seva manera, no?, d'aprendre, d'educar, doncs a la resta de la ciutat ja ens ho explicaran, i han vingut, i ara tenim públic, que això també no passa cada dia, tenir públic
mentre es fa
ràdio, que això també és important. També us volia demanar pel paper dels mitjans i de les xarxes socials, no? Perquè estem parlant doncs d'això, no? D'aquesta pressió de la immediatesa. Clar, en una societat com la d'avui dia, que tot va tan ràpid, tot és tan trepidant i que a més hi ha les xarxes, no? Quin és el paper del periodista també? Pel que fa al rigor, no? A la veracitat. Perquè a vegades sembla que avui dia és més important fer el tuit sense contrastar, no?, moltes vegades.
Sí, jo estic a les xarxes socials perquè m'interessa, crec que s'hi ha d'estar, però tampoc sóc una persona molt malalta de les xarxes socials, i jo a vegades al·lucino, no?, dius, ostres, sembla que els periodistes treballin a Twitter, no?, en lloc d'una redacció, perquè jo quan estic cobrint una cosa no tinc ni temps allò de mirar qui m'ha enviat un WhatsApp o de veure què s'està dient a Twitter. I bé, home, les xarxes socials jo crec que tenen moltes coses positives, però tenen una altra cara, que és la negativa, I prova d'això és l'altaveu que li han donat a les fake news, que no sé si li hauríem de dir fake news perquè no són news, no?
Són informacions,
clar, no sé com dir-ho, ho hauríem de pensar, però aquestes informacions falses, intencionades, no? per canviar i per virar l'opinió pública. I aquí han trobat amb les xarxes socials un aliat espectacular, doncs, per disseminar-se més enllà de...
A vegades penses una mica la llei del pèndol es sol complir, no? I potser hem anat molt més a l'altra banda per arribar al punt, no? I a l'altra punta del pèndol, per arribar al punt de dir... Està bé, és dir, que la gent s'expressi, està bé, però comencem a posar les coses al seu lloc. Si jo vull saber què ha passat, haig d'anar aquí, o haig d'anar allà, o haig de connectar... Que tothom està amb el seu dret de dir el que vulgui, però és cert, és a dir, no es poden dir notícies el que no... Bueno, és que no són notícies, però a més, la notícia en principi es regeix per una sèrie de condicionants, que és el que compleix el periodista, que en aquest cas no hi són, per tant, no és cert, és a dir... Ens hem de deixar, potser, per entendre la importància del que pot fer la Núria Jara ara mateix, hem d'entendre fins a on es pot arribar si no li donem el valor que té, no? O serà, sí, o serà que hi ha... Jo no crec, perquè l'altra alternativa és ja ens va bé, és a dir, estem desvirtuant la realitat fins al punt de que és igual, és a dir, em va bé tot, però això no és bo, perquè així no podem tirar endavant, no podem regir una ciutat o una societat. Per tant, potser sí, no? Estarem arribant a la punta del pèndol per dir, val, això pot estar bé, pot ser important, o has de saber qui ho fa, però quan jo vull saber realment, me n'haig d'anar als professionals.
Mira, això que ha dit ella, estic
això
molt d'acord,
eh?
Perquè jo crec que el futur passa per aquí, pels professionals. És a dir, sí que els mitjans de comunicació són molt importants i l'impacte que tenen molts mitjans de comunicació és indubtable, però jo cada vegada sóc més de fixar-me qui firma aquella informació. Sí. I em fio del professional i no del mitjà de comunicació. I l'usuari, malauradament, cada vegada haurà de ser més crític i anar a buscar on sap que pot confiar en professionals que ho estan fent bé, perquè n'hi ha, per sort, també.
Segurament, si es continua amplificant fins al punt que està arribant ara, s'haurà de posar un límit. És a dir, serà la mateixa societat la que digui no, és que, esclar, això no. Llavors, d'alguna manera, o es pot tirar enrere, o... sabràs distingir el professional que signa una notícia.
És que estem tots malalts, no? A veure qui és el primer que explica una notícia. I ningú es preocupa
del context, de la informació, del
rigor,
no? Millor,
no?
De fins i tot aquella opinió interessant que et pot aportar un plus moltes vegades.
No, vegades... primers, ja contrastarem després, sí. Ja posarem el context després, si ens hem de com es diu això, de corregir, ja ho direm després, i dius, ostres,
això no és. I a més, de vegades, ara perquè ja hi ha més paraules, no? Pius, la frase curta no és el que... És a dir, hi ha coses que no es poden explicar amb una frase curta.
Ah, no.
I a part de que les has d'haver contrastat i no tenir més d'una font... Però clar, arribar a aquest extrem és perdre la real informació. Allà no n'hi ha.
Mira, és
totalment,
que tenim tan poques ganes de llegir que jo l'altre dia publicava un reportatge i la meva editora li vaig preguntar, escolta, com està funcionant? Què? La gent està entrant, hi ha clics, interessa... I em va dir, escolta, per què no fas un fil de Twitter explicant una mica el que hi havia al reportatge? És a dir, la gent ja no llegeix ni el reportatge, vol que li resumeixis en un fil de Twitter i allò és el que finalment arribarà al consumidor, no? I dius, ostres...
Però
realment.
Això passa moltes vegades, sí, que la gent es queda amb el titular i després llegeixes l'article i...
No, és que jo mateixa, a vegades,
a veure,
em quedo amb el fil de Twitter,
Evidentment.
Clar, per això el titular, perquè t'interessi, però per continuar llegint, el que passa és que a vegades també et sorprèn i dius, home, no, aquí m'hi han donat a entendre una altra cosa que no estic trobant, no?
Com era allò, que la realitat no t'espatlli un bon titular o alguna cosa així, era?
No sé, però podria ser-ho, perquè queda molt bé, queda molt bé.
Recordo que em deia el Ramon Pellicer fa molts anys. També no hem parlat del paper de la dona en els mitjans. I a més, per exemple, en el teu cas, Núria, no? Que també doncs, especialitzada en el món de la ciència, suposo que no hi ha moltes dones periodistes especialitzades, o sí?
Sí, sí que n'hi ha. És a dir, el problema està en el periodisme i jo crec que en tots els àmbits de la vida, no? Que les dones hi som, i vés-te'n a la facultat de periodisme, a l'autònoma o a qualsevol universitat. De fet, som més de la meitat. Vés-te'n a les redaccions, sobretot... Fixa't qui està presentant els programes o dirigint els mitjans de comunicació i la majoria són homes. I això modela la realitat.
Sí.
No? Hi ha una mirada molt masculina encara.
És cert, és cert. I el... No sé si també volies anar per aquí, Raquel, el tema personal, que abans l'he intentat abordar una mica. És a dir, jo crec que hi hauria de ser la dona. És a dir, no, em sap greu que encara estiguem així. És a dir, no ho entenc. Però és cert, i especialment de l'època, diguéssim, de la trajectòria del moment en el que vinc, en què a la dona se li pot fer més difícil que a l'home determinada feina o complir, diguéssim, no complir la feina, sinó el fet de tenir un objectiu, a on vols arribar. I fins aquí sí que aquest objectiu, si ets un home o ets una dona, i crec que avui dia encara, malgrat tot el que hem aconseguit les dones, o tot el que la societat ha aconseguit, en aquest cas, per fer-ho més fàcil a la dona, malgrat això encara no pots complir el mateix objectiu o no et pots fixar, també depèn molt de la situació personal de cada família, de cada dona, no? Però no et pots complir el mateix objectiu. Jo crec que aquest és el gran tema. Per la resta, és a dir, sap greu, però no hauríem d'estar parlant d'això.
No,
però és la realitat,
és la realitat.
Cert. Llavors també ho hem de criticar, ho hem de defensar, no? I hem d'intentar treballar per doncs, aconseguir que la societat sigui cada cop més igualitària
és el que
en el nostre
greu,
sector
sí.
I en tots.
I jo crec que això també forma part de fer-se gran, eh? Jo me'n recordo...
Digues, a veure...
No, però vull dir que jo me'n recordo quan jo tenia 10 anys menys, no? Que jo pensava que el món era igual i que les dones i els homes tenien les mateixes oportunitats. I a mesura que m'he anat fent gran i veus el que passa al teu entorn, te n'adones que no és així, no? I ara és molt més sutil. Potser ara és molt més subtil el masclisme que hi ha, no? Abans era com més explícit i te n'adonaves i ara, doncs, l'has de desemmascarar. I això costa més.
Sí, ja m'has donat per pensar, Núria.
I als nostres oients espero que també, perquè d'això es tracta, no? També de despertar l'esperit crític dels nostres oients i despertar consciències. Moltíssimes gràcies, o sigui, em quedaria hores i hores parlant amb vosaltres dues, o sigui, que us emplaço a que vingueu un altre dia a l'estudi. Us ve de gust?
Serà un plaer, i tant que sí.
I gràcies a vosaltres, per convidar-nos a Ràdio Sabadell el dia de la ràdio.
Exacte.
Estic molt contenta.
Exacte,
moltes gràcies. El dia de la ràdio, dues dones amb veus potents i...
Una mica fànica avui. Ah, sí? Doncs jo pensava...
Ens enamora, eh?
Jo també. Carme, no paris de parlar.
Jo també, em quedaria així, enamorada. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Enhorabona per la ràdio.
Al matí, amb Raquel García.
Hola, companys de Ràdio Sabadell, aquí Roger Escapa, del suplement de Catalunya Ràdio. Sé que avui esteu celebrant el Dia Mundial de la Ràdio des del Mercat Central, us envio una abraçada molt forta a tots. Tinc uns grans records de Ràdio Sabadell, també celebrant aquest dia. Vam passar uns anys fantàstics a Ràdio Sabadell, des d'aquí un record molt gran pel Manolo Guerrero, una persona que avui no és a la ràdio, però que segur que també us escolta molt sovint i que va fer possible, doncs, aquells primers anys de ràdio per molts de nosaltres i va fer possible doncs, tirar endavant aquesta ràdio, com és Ràdio Sabadell. I aprofitant un dia com el d'avui, doncs a mi m'agradaria dedicar una cançó a tots els oients, una cançó que es diu Ràdio, d'un grup sabadellenc que es diu Ix, I-X, amb exclamació. Un grup fantàstic que vam portar moltes vegades a la ràdio, que ara ja va desaparèixer fa uns quants anys, es van separar, però tot i així ens queden unes cançons fantàstiques que van fer i tenen una cançó que es diu Ràdio, que crec que forma part del primer disc, que és sensacional i que és molt adequada per celebrar un dia com el d'avui. Una abraçada a tots, que vagi molt bé el programa. Records, petons.
Som sols, estem sols. Som cendra, som pols. Som fades, som foc. Som neures i no tenim nom. Som astròlegs. Per moments i tot allò que et plagui, allò que tu es ressalti, n'ets una part, no dubtis el que es fa evident. Somriures, somrius, som lliures, som vius, som llebres, som nius, no som la meitat del que tu dius. Som hipnòtics, que agafi el que li falti, som el que som, però tot canvia per moments i tot allò que et plagui, allò que tu arrepentis.
passar el tinets una part. No dubtis el que es fa evident. I és tan por desfer tot el que ja hem après. Quan som part, quan som res, quan som res.
La fan els seus professionals, com la Núria Jar o la Carme Suárez, i totes les veus que ens estan desitjant al llarg del programa un feliç dia de la ràdio. Però el cert és que no aquest mitjà de comunicació no seria el que és sense la gent que de forma desinteressada dedica moltes hores a fer programes de ràdio, com l'Amunt al Taló, el Quimèric, l'Espia de Mahler, el Parlem d'Òpera o també el Xocolata Express. I d'on surt tota aquesta gent que s'estima tant i tant la ràdio? Doncs segurament d'una passió que els arriba des de ben petits. Un exemple, doncs us els expliquem ara, tot seguit descobrint la feina que fan des del taller de ràdio de l'escola Virolet. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Raquel.
A veure, explica'ns, perquè avui vens acompanyat de molts nens i nenes d'aquesta escola que han fet un projecte molt interessant precisament per donar a conèixer la seva escola, no?, a la ciutat.
De fet, venim acompanyats de tota una classe de 25, més tutor i la facilitadora que els hi ha possibilitat fer aquesta pràctica radiofònica, i amb 5 alumnes que et poden explicar de viva veu, de primera mà, què és el que han fet, que si et sembla els pots anar presentant.
Vinga, doncs presentem. Primer de tot ens acompanya la Núria Clapés, que és estudiant d'educació primària de la Universitat Autònoma. Bon dia. També ens acompanyen els alumnes, la Sara Álvarez, l'Òscar Quintana, l'Alba Martín, el Biel Pacheco i l'Anna Maria Moreno. Bon dia i benvinguts tots.
Bon dia.
Expliqueu-nos primer de tot, Núria, com surt la idea de crear aquest projecte?
Doncs mira, jo vaig arribar a l'Escola Virolet com a practicant, no?, i em van dir, has de fer una intervenció. Llavors jo estava a la classe de 5è C i vaig dir, aviam, què podríem fer amb la classe de 5è C? I jo, per començar, doncs, vaig veure que tots els infants, no?, doncs, sabien que la seva escola com era, però que molta gent d'on soc jo, que és el centre, no sabia d'on era. I se'm va acudir, com podria ser que els nens i nenes poguessin, no?, fer veure l'escola? I llavors els vaig, vaig demanar-los què us semblaria, els vaig proposar, no?, la idea de... d'això, no?, de fer veure l'escola, i una manera era la ràdio, i els hi vaig fer la proposta i ells de seguida, que ja els hi veus les cares, que em van dir que sí, que endavant, i a partir d'aquí doncs va sortir tot el projecte que van anar fent ells, perquè bàsicament l'han construït tot ells.
Un projecte que hem de dir, Pau, que ens va enamorar, no?, perquè podrien haver triat doncs un altre mitjà, no sé, fer doncs un canal de YouTube, fer doncs un vídeo, però no, van apostar per la ràdio.
Van apostar per la ràdio i, a més, van apostar per agafar de referència, que és el que més ens ha emocionat, noies i nois, a Ràdio Sabadell. De manera que van mirar la web de Ràdio Sabadell, com estava estructurada, van escoltar podcast de Ràdio Sabadell, van mirar com es feia l'emissió en directe, i tot això ha tingut un resultat. Us ho pregunto a tots, no només els que esteu asseguts a la taula. Esteu satisfetes amb el resultat?
Sí!
Doncs ja ho sents, Raquel.
Doncs vinga, anem a comprovar el que vam fer, que tenim preparat doncs aquest petit tast de ràdio que vam fer. Vinga, que soni.
Hola, família, som l'Escola Virolet. L'Escola Virolet està situada a Canyó, al carrer Varsovia, número 65.
A continuació, els nostres companys us explicaran les infraestructures.
En segon lloc, us explicaran que funcionem en projectes, també les sortides i colònies, i per acabar us explicaran els horaris.
I no us oblideu de passar per al nostre blog, que es diu
No deixes l'Escola Virolet!
Infraestructures. Nosaltres us explicarem les infraestructures. L'escola està feta de barracons.
Aquesta escola té menjador, sala de psico, aula de música, a l'anglès, aula de biblioteca i ampa.
Tenim un pati per primària i infantils que estan connectats.
Al pati tenim tot tipus de material, com rodes, pista, togam, per als infantils, caixes i galletes.
Tenim cursos de P3, així que per al curs que ve tindrem fins a 6è. Tenim sala d'art i sales per treballar en grup.
El primer que hem pensat és que funcionem per projectes. Cada trimestre escriurem projectes.
El votem tota la classe. Una vegada hem triat el projecte, ho fem durant un trimestre.
Els projectes que fem els decidim entre tots.
Nosaltres escrivim a la pissarra totes les idees que aportem cada alumne.
El tercer que hem pensat és que durant un trimestre fem uns quants treballs, però el que més fem és el que fem al principi de curs.
Després, a lo millor el canviem. Les coses que fem dia a dia són mates, català, castellà, educació física, anglès, etc, etc.
Nosaltres comencem a fer colònies a PSI i fem un any sí i un any.
Normalment estem a les colònies dos o més dies i anem a autocar.
Durant el curs anem 5 o més vegades a la biblioteca.
També fem altres excursions.
Fem sorties d'un dia al matí i depèn de l'excursió anem
caminant o en autocar. Sempre anem amb parelles.
Nosaltres entrem a l'escola a les 8:45 i després sortim al migdia a les 12:15. A la tarda entrem a les 2:45 i sortim a les 4:15.
També tenim acollida pel matí, de 7 a 8:45, que és quan comença l'escola. Pels que s'han de quedar per la tarda, tenim acollida de tarda, que comença a les 16:15 i acaba a les 17:30.
El menjador comença a les 12:15 fins les 2:45. Cada dia tenim un menú diferent i un menú especial.
El pati comença a les 10:15 i acaba a les 10:45. Al pati pots fer préstecs de material. També tenim una pista per jugar a futbol.
Les extraescolars comencen a les 16:15 fins les 17:30, però hi ha alguns que acaben a les 18:30, com per exemple cuina i bàsquet, etc.
Ostres, déu-n'hi-do, eh? Aquí hi ha molta feina, eh? Heu fet una feinada, primer del que hem comentat, però després veig molt treball aquí. A veure, ajudeu-me a recordar una mica. Per exemple, digueu-me quines coses us han sigut més fàcils, us ha costat més. Bé, el tema dicció, escriure continguts, què tal?
Bé, però escriure hem fet primer un guió, vale? Per dir cadascú, i després ho hem gravat, hem fet l'àudio i hem tingut que escriure bé tot, corregir-ho. Això ha sigut molt divertit, el projecte aquest de la Núria.
Celebro que la correcció us sigui divertida, perquè nosaltres n'hem de fer hores i hores i hi ha moments que estem fins aquí de corregir, però bé, és el que hi ha. Escolta, Sara, després d'haver corregit els textos, clar, suposo que calia assajar una mica, com ho diríeu, no? La manera de parlar, la dicció...
Sí, hem tingut que medir el temps perquè no sigui massa llarg. I llavors hem estat treballant-ho i ha sigut molt divertit dient tot això.
Però no us passava allò d'ostres, és que aquesta E l'hauries de dir més així, oi? És que aquí no anava l'accent.
Sí, també hem anat com millorant i mirant com estava millor i així tot el rato.
Òscar, i per exemple, un cop ja havíeu gravat unes quantes coses, anàveu escoltant les proves, canviàveu continguts, com ho anàveu processant això?
Era, primer ho assajàvem, després ho gravàvem i si sortia malament o alguna cosa que no estava bé, fèiem una altra gravació i després així tot el rato fins que surti una bé i ens agradi, i després tot ho juntem i la Núria ho ha dit.
La Núria ha tingut una feinada, m'imagino, no? Us enamora la ràdio? Vosaltres escolteu la ràdio? Coneixeu aquest mitjà? Sí?
Sí.
I què és el que més us agrada? Després de l'experiència, què és el que doncs, us ha captivat d'aquest mitjà?
A mi el que més m'agrada és que expliquen coses molt interessants. Hi ha coses que dius, mare meva, no això? Mare meva, no això? Dius... Mare meva, per exemple, hem escoltat podcasts i han sigut molt guais, alguns.
De què? Te'n recordes d'algun especialment?
Sí, d'Egipti. Per exemple, abans diuen que tenien 10 dies a la setmana i jo vaig flipar aquell dia.
O sigui que es poden aprendre moltíssimes coses, no?
Sí.
I suposo que després aquest projecte l'heu ensenyat als pares, als amics, a la família. Què us han dit? Quina ha estat la resposta?
Molt bé, que el treball que hem fet era molt dur i quan hem escoltat el podcast aquest que hem fet, el nostre treball, ens ha agradat molt.
Clar. I a la resta, què deien a casa? Contents, no?, amb l'experiència?
Sí.
Sí? I creieu que a partir d'ara, per exemple, la ciutat coneixerà molt més a la vostra escola?
Sí.
I com ho fareu? O sigui, suposo que aquest projecte el compartireu a través de les xarxes, al web de l'escola...
Sí.
Nosaltres a Ràdio Sabadell també el compartirem. Avui els companys d'informatius també faran una notícia i tot explicant aquest projecte. Sí?
Sí.
Què us sembla? És una bona notícia, això?
Sí, clar.
Doncs ara no marxeu, perquè de seguida, no sé si vosaltres, clar, sou molt joves, molt petits, però abans no existia ni internet, ni la televisió, i la gent, sabeu què feien? Doncs escoltaven la ràdio i escoltaven telenovel·les, i nosaltres avui, radionovel·les, nosaltres farem avui una cosa molt especial, o sigui que us convido a que us quedeu, val?
Vale.
Doncs fins ara.
Gràcies,
Toni.
Adéu.
Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Hola, sóc l'Aleix Pariser, sabadellenc, actualment treballant a RAC1, i per mi la ràdio és màgia. Sabeu aquella frase de la màgia de la ràdio? Doncs és això, és volar, és saltar, és imaginar, és un mitjà màgic, perquè te'l pots endur allà on vulguis, pots escoltar-lo en el moment que vulguis, al cotxe, si tens un aparell petit, caminant, corrent, a casa, on vulguis, fins i tot a la feina també et pot arribar a distreure en algun moment la ràdio, o pots fer la teva feina i escoltar aquell programa de ràdio o aquella cançó que t'agrada, no? És un mitjà diferent que ha sobreviscut a moltíssims canvis tecnològics i a les noves xarxes 2.0 i segueix allà. És un mitjà estimat per la gent, almenys els que hi treballem així ho hem notat, i a mi m'ha acompanyat pràcticament tota la meva vida adulta. Vaig començar a Ràdio Sabadell amb 18 anys i no havia fet mai ràdio a la meva vida, i des de llavors doncs m'he format com a persona i com a professional d'aquest mitjà, primer a la ràdio de la meva ciutat durant 7 anys, i després vaig tenir la sort de saltar a RAC1 just en el moment en què es convertia en la ràdio de referència a Catalunya, i fins ara porto 11 anys a RAC1. Per tant, 11 i 7, 18, gairebé la meitat de la meva vida me l'he passat fent ràdio, ràdio esportiva en aquest cas. A mi m'apassionen els esports i porto 18 anys de la meva vida treballant tots els caps de setmana fent esports, però ho faig amb molta il·lusió. Espero que passeu un dia mundial de la ràdio molt maco i que seguiu escoltant i estimant aquest mitjà tan màgic. I una cançó? Doncs mira, us demanaria una cançó. Normalment m'agrada demanar cançons de Jack Johnson, que és un cantant tranquil que em porta molt bons records, però n'hi ha una que he descobert últimament que es diu Lion i és de Bakermat, i que té ritme, té així una cosa com amb uns bongos africans i una mica de música dance, i crec que és animada per passar una bona estona i per llevar-te al matí.
Chara Safara, lion from the tribe of Judah, from coast to coast and across the pond, give me thanks and praises, are you ready? Chara! We'll be right back.
Al matí, amb Raquel García.
Toni Padilla, cap d'esports del diari Ara i col·laborador de diferents mitjans.
A mi la ràdio m'agrada perquè és propera, perquè és directa, perquè fa que moltes persones no es sentin soles, tinguin companyia, puguin viatjar, puguin somiar, puguin estar comunicades, i bàsicament m'agrada la ràdio perquè em va canviar la vida i va ser la meva porta d'entrada al periodisme. I ho va ser a Sabadell, a la meva ciutat, fent els partits al Centre Esport Sabadell, així que els sabadellencs estem molt contents de tenir una ràdio municipal forta, amb bona salut, amb molt bona gent, perquè Sabadell sense ràdio no seria la ciutat que tots estimem. Així que en el Dia Mundial de la Ràdio, abraçada ben fort a tota la gent de Ràdio Sabadell, tota la gent que ens escolta, i posats a demanar una cançó, a mi em ve de gust escoltar Common People dels Pulp. Per què? Doncs perquè sóc una miqueta com els protagonistes de la cançó. Gent normal i corrent que fa el que pot per tirar endavant. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I loaded. I said, in that case, I'll have room at Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to over the shop, cut your hair and get a job. Smoke some packs and play some pool. Pretend you never went to school. Al matí, amb Raquel García.
Les sabates esblanades. Era divendres a la tarda i la Berta, la Maria, el Joan, la Najat i el Jofre acabaven de sortir de classe.
Ja és cap de setmana,
va exclamar la Berta tot fent un salt.
Demà venen les meves cosines de Codalet.
Codalet?
Va demanar el Joan amb cara de no haver sentit mai aquell nom.
On és Codalet?
Al Conflent, Joan, a la Catalunya Nord. No te'n recordes d'aquella classe d'història del senyor Fiter?
Va afanyar-se a contestar la Maria, que sempre volia ser la primera en tot.
Sí, Codalet, on hi ha el monestir de Sant Miquel de Cuixà.
I va afegir la Berta.
Ai, sí, ja me'n recordo.
Els va respondre el Joan.
Ja m'ho diuen ja, que sempre baixo de l'hort.
Doncs parlant d'horts, les meves cosines en tenen un, a Codalet. I elles són les encarregades de plantar i regar i...
No sé pas, a Codalet, però em sembla que a Sabadell avui no caldrà regar. Heu vist quins núvols hi ha?
Just en aquell precís instant, un llampec els va il·luminar la cara, mentre de no gaire lluny es va sentir un tro que va fer vibrar les finestres de totes les cases del carrer.
Afanyem-nos!
Va cridar el Jofre sempre poruc.
Caurà un ruixat i no portem cap paraigua!
I sí, va començar a ploure. I no pas quatre gotes, no, sinó un bon xàfec. En pocs minuts, petits rierols s'anaven formant a banda i banda de les voreres i els vianants corrien a xuplugar-se on podien. Tots els portals dels blocs de pisos eren plens de gent. Al bar del cantó no hi cabia ningú més i ells, els cinc amics, no sabien on anar.
Quedarem xops!
Va exclamar el Jofre preocupat.
Seguiu-me!
Va cridar la Berta.
Ja sé on ens podem amagar.
Sense mirar enrere, la Berta va travessar el carrer. Va córrer cap a un edifici antic amb la porta mig oberta i hi va entrar. La Najat, El Jofre i la Maria la van seguir i un cop dins es van afanyar a tancar la porta.
Ei, on és el Joan?
Va dir la Najat. El Joan no els havia seguit. Potser ni tan sols no s'havia adonat cap a on havien anat. Havien de sortir a buscar-lo, sí, però plovia tant. Fins i tot l'entrada de l'edifici era plena d'aigua. Mentre discutien qui havia d'anar, van sentir uns cops secs a la porta. Toc, toc, toc.
Deu ser ell.
Va exclamar la Berta, tot obrint la porta a poc a poc.
Per què m'heu tancat la porta als nassos?
Els va demanar el Joan ben tranquil, però xoc de cap a peus.
Ens pensàvem que havies entrat amb nosaltres. És que sempre bades.
Va contestar-li la Najat mig enfadada.
No estava badant.
Va replicar el Joan.
Estava llegint el rètol que hi ha aquí fora. I diu que aquest edifici és el Vapor Buixeda.
El Vapor Buixeda? Així som en un museu.
Va dir la Berta.
Un museu? Un vapor és un museu?
Va preguntar el Joan.
No, Joan, un vapor és una fàbrica tèxtil de les d'abans, d'aquelles que funcionaven amb vapor i que tenien unes xemeneies ben altes.
Va respondre-li la Maria.
I aquest vapor l'han convertit en un museu perquè puguem veure com treballava la gent de l'època. Veniu amb mi.
Aleshores, la Maria va entrar a una sala que hi havia a mà esquerra i tota la colla la va seguir. Era una sala fosca, amb el sostre alt, i era plena de telers de diverses èpoques. A fora, continuava plovent, però ja no se'n recordaven. Passejaven entre els telers, els tocaven, s'imaginaven com devia ser aquella fàbrica en funcionament, el soroll estrident que devia omplir-ho tot. L'àvia de la Berta i els avis del Joan havien treballat en fàbriques semblants. Els del Jofre també, però a Sallent. La Maria era a punt d'explicar que un rebesavi seu havia tingut una fàbrica que havia estat fabricant. Però una veu desconeguda els va interrompre la conversa i els va deixar glaçats.
Qui sou i què hi feu aquí?
La colla d'amics es van començar a mirar els uns als altres, desconcertats, sense saber què dir, fins que la Berta va fer el pas.
Jo sóc la Berta i ells són la Najat, el Joan, el Jofre i la Maria. Anàvem pel carrer i com que s'ha posat a ploure tant i la porta del vapor era oberta, ens hi hem aixoplugat.
I per què aneu vestits d'aquesta manera tan estranya?
Va preguntar l'home misteriós.
Estranya, nosaltres?
Va contestar el Joan sense pensar-s'ho.
Tu sí que vas vestit d'una manera estranya.
La Maria, veient que aquell home començava a enfadar-se, va decidir dir-hi la seva.
Tu, o vostè, o vos, en fi, perdoneu el meu amic, és que està una mica atabalat. Et puc tractar de tu? Sí?
Va dir-li, i sense esperar cap resposta, va continuar.
Ets el vigilant del museu?
Museu? Quin museu?
Va contestar-li.
Això no és cap museu. És un vapor i avui és buit perquè és festa. I sí, jo el vigilo perquè...
Festa? Però si és divendres i hem anat a l'escola.
El va interrompre el Joan. No calia ser gaire espavilat per adonar-se que aquell home misteriós, fos qui fos, començava a perdre la paciència. Tenia la cara vermella, movia els braços amunt i avall i deixava anar una paraulota rere l'altra amenaçador. La seva veu, forta, ressonava per tot l'edifici i aquella colla d'amics no sabien què fer. Fins que, tot d'una, es va sentir un crit de terror. Havia estat la Najat, que els mirava amb cara de no entendre res, mentre assenyalava un calendari que hi havia penjat a la paret. 1919. Any 1919.
Som a l'any 1919?
Va demanar amb la veu mig entretallada.
Si anem, a quin any vols que siguem, si no?
Li va contestar l'home. Silenci. Silenci absolut. La Najat mirava la Berta. La Berta mirava el Jofre. El Jofre mirava el Joan. El Joan mirava la Maria. I la Maria mirava l'home, desconcertada, incrèdula.
No pot ser,
va dir la Maria.
Hem de ser el 2019.
El 2019? Però que us heu begut l'enteniment?
Va contestar-li l'home.
Això que dieu és impossible. Em sentiu?
I l'home va callar. Però només un instant, perquè després de seguida va començar a caminar fent voltes, visiblement nerviós, mentre parlava sol.
No pot ser. Aquella estranya història que m'explicaven els pares de petit no pot ser certa. És impossible. Sempre havia pensat que era un conte per explicar la vora del foc, però començo a dubtar-ne. I si són tres noies i dos nois, sí. Estan d'allò més desorientats. I no semblen d'aquí, de fet. No semblen d'aquest temps. Aquesta manera de vestir, aquesta manera de parlar, ho he d'aclarir, ho he d'esbrinar. Digueu, canalla, d'on veniu? D'on heu sortit? Parleu.
I la Berta li va explicar que eren alumnes d'una escola propera, que per ells avui era divendres a la tarda, un divendres de l'any 2019, que feia una estona que havien plegat i que, quan havia començat a ploure, havien vist la porta del vapor Buixeda oberta i hi havien entrat.
Heu sentit un tro abans d'entrar?
Els va demanar l'home.
Sí, un tro molt fort.
Va contestar-li la Najat.
Semblava que s'havien d'ensorrar les cases.
Així la història és certa.
Va dir-los amb els ulls oberts de bat a bat.
Quina història?
Van replicar tots alhora.
La història de les sabates esblanades. Quan era petit, els pares me l'explicaven sovint. Em deien que un dia de tempesta coneixeria tres noies i dos nois. Entrarien corrents al vapor on jo treballaria, fugint d'un ruixat i d'un llamp que hauria caigut ben a prop. Anirien vestits de manera estranya i el seu català també seria diferent del meu. No haurien arribat d'una altra part del país, no, sinó d'un altre segle, i no sabrien com tornar a casa. Aleshores, jo els hauria d'explicar què havien de fer, on havien d'anar. Només així trobarien el camí de tornada i només així teixiríem un llaç invisible entre els dos Sabadells, el nostre i el seu.
Quan l'home va haver acabat la història, els cinc amics van quedar-se muts, pensatius. Realment eren a l'any 1919? Què volia dir tot allò?
I què hem de fer per tornar a la nostra època?
Li va preguntar finalment el Jofre.
Escolteu-me bé. Només ho podreu aconseguir si trobeu les sabates esblanades.
Esblanades? Què vol dir esblanades?
Va saltar el Joan amb cara de sorpresa.
Esblanar és allò que fem amb les sabates noves, Joan. Anar-los-les posant fins que se'ns adapten bé els peus. Sembla mentida que no ho sàpigues, aquesta paraula tan sabadellenca.
Li va deixar anar la Maria enfadada.
De quines sabates esblanades parles?
Va dir la Berta tot adreçant-se a l'home.
D'unes sabates màgiques. Unes sabates que han estat esblanades i que només poden anar bé a una persona. Qui se les pugui posar sabrà trobar el camí de tornada i espero que sigui un de vosaltres.
Unes sabates esblanades especialment per a una persona, l'única a qui li anirien bé. Unes sabates que els durien de nou a la seva època. Quin misteri!
I on són aquestes sabates?
Va preguntar la Najat.
Ningú no ho sap.
Els va contestar l'home.
Només us puc dir que heu de visitar els edificis més emblemàtics de Sabadell, aquells que doten de personalitat la ciutat. I anireu trobant les pistes que us duran fins a les sabates. Trieu un edifici, aneu-hi i busqueu-hi alguna cosa que us cridi l'atenció. Si obriu bé els ulls, hi sabreu trobar un missatge que us durà un altre edifici, i d'aquest a un altre, fins que trobareu les sabates màgiques. I quan les trobeu, emproveu-vos-les, camineu-hi, i si algú de vosaltres li van bé, la porta cap a la vostra època s'obrirà i tornareu a ser el vostre Sabadell. Aquell divendres a la tarda i a la tempesta ja haurà passat. I segur que haureu après moltes coses interessants.
La Berta, la Maria, el Joan, la Najat i el Jofre es van mirar i no els va caldre dir-se res. Es van aixecar d'una revolada, van mirar fora i van adonar-se que ja no plovia. Havien de sortir al carrer i encaminar-se cap a un edifici emblemàtic de Sabadell. Sí, però quin...
Preparada aquesta radionovel·la que hem fet doncs, avui gràcies a la col·laboració de la Irene Garrido, en Pep Carpena, també els nostres prescriptors habituals. Bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Fantàstica, eh?
Sí, és emocionant.
Ha estat emocionant.
Volem saber què passa.
A veure, sí, ara volem descobrir el segon capítol i per això tenim amb nosaltres també el David Vila i Ros, que és l'escriptor, en realitat és el responsable, és l'autor d'aquest text. Bon dia, David.
Bon dia.
A veure com t'has quedat, això no t'ho esperaves, eh?
No, m'ha agradat. Una cosa és escriure tu un llibre, o el primer capítol d'un llibre, que és el que hem sentit, i l'altre és que després cinc actors i alguna col·laboradora més que he vist per aquí...
Despistava una mica, l'única que em fallava és estar jo.
L'hagi convertit en una radionovel·la, o sigui que molt content. També vull felicitar els actors, els actrius, a tots per haver posat
veu a... Un aplaudiment, un altre aplaudiment, no?
Els protagonistes de l'obra.
Clar, a mi m'ha recordat per uns moments aquelles imatges dels anys 70, no? Quan encara doncs, no hi havia televisió i totes les famílies es quedaven al costat del transistor, no? per escoltar aquelles radionovel·les, i veiem aquí tots els paradistes i també els nens i nenes de l'escola Virolet embadalits, amb la teva història.
Sí, de fet és allò dels contes a la vora del foc, després es van convertir també doncs, en històries a la vora de la ràdio, no? És una mica el que hem fet avui, oi?
I explica'ns d'on sorgeix aquesta història.
Això ve d'una iniciativa de l'Ajuntament de Sabadell que es diu Seguint el Fil. Cada any l'Ajuntament proposa un escriptor de la ciutat que escrigui un primer capítol d'una història perquè després les escoles que vulguin apuntar-s'hi, que vulguin prendre-hi part, puguin escriure doncs, dos capítols més d'aquesta història, continuar-la ells i acabar-la a la seva manera. El curs passat m'ho van proposar a mi. Havia de ser una història molt sabadellenca, cosa que a mi ja d'entrada ja m'agrada, no em costa gaire...
Tu t'enredes fàcilment,
Exacte, m'enredo fàcilment a buscar elements relacionats amb la ciutat. I vaig fer aquest primer capítol, un primer capítol de les sabates esblanades, i teòricament doncs, la meva feina acabava aquí. Però quan a final de curs em vaig trobar amb els alumnes de les escoles Martí Pol, Creu Alta, Jesús Salvador, que havien participat, em van dir, però escolta, tu l'acabaràs, oi, aquesta història? Perquè això que dèiem, algú que deia, ai, però com continua, no? Això de quin edifici, no? Clar, m'han dit, però tu l'acabaràs, com si jo sabés cap on volien anar els personatges, no? Però clar, la temptació va ser molt forta, no? Va ser un repte i vaig pensar, doncs sí, potser que això que només és un capítol ho vagi allargant fins que es converteixi en una novel·leta, que és la que ara tenim a punt de sortir publicada.
O sigui que...
És a dir, que ho sabrem.
Clar, veurem el final, no? Podrem llegir aquest final, o sigui que haurem de fer la segona part,
Haurem de fer la segona part.
La segona, la tercera, la quarta tercera, i la cinquena, perquè hi ha 5 capítols la història, En tenim per dies.
I et va sorprendre, per això, com es pot anar doncs, tibant del fil, no?, amb una història, i també la reacció dels nens i nenes?
Sí, perquè les històries que van fer ells realment van ser molt, molt interessants. Jo plantejava la història d'una manera... Jo el que volia és que s'animessin a fer-hi sortir doncs, personatges històrics de la ciutat, emblemàtics, edificis també importants, que també hi fessin caure per allà al mig algun sabadellenquisme, alguna paraula...
Home, la paraula
per les planades,
esplanar,
no?
Exacte.
I n'hi ha alguna altra que ja hem sentit i d'altres que van sortint al llarg del llibre. I realment ells van prendre aquest repte i ho van fer molt, molt bé. Em van agradar molt les versions que van fer. I va ser això també que em vas per una mida i doncs va, fes tu també la teva pròpia versió de la història fins al final... I que servís també una miqueta per donar a conèixer doncs, aspectes de la ciutat que potser amb el temps van quedant com una miqueta oblidats, oi? I a través d'una història, a través d'una novel·la, d'una aventura, doncs, també era una manera que els nens, les nenes de Sabadell, doncs, poguessin anar descobrint aquest passat que ens faci qui som.
Clar, que ens demostra la nostra identitat. I llavors, a partir del mes de març, podrem anar a comprar doncs, aquesta història, aquest llibre, a on?
Sí, el llibre... La idea és que surti publicat a finals de març, el publica la Llar del Llibre, perquè en aquest cas vaig voler buscar una editorial local i la Llar del Llibre té una línia editorial, també a part de ser llibreria és editorial, i es van mostrar interessats en el projecte i sortirà publicat això a finals de març, principis d'abril, i el dia 5 d'abril, que és un divendres, el presentarem oficialment a la Llar del Llibre, lògicament, i ja doncs tothom qui vulgui el podrà comprar, podrà llegir com continua la història... I a més he de dir que és un llibre il·lustrat, que compta amb il·lustracions d'una il·lustradora que es diu Sílvia Morilla, amb qui ja he treballat en algun altre projecte, i està quedant preciós, realment, i aquell dia podrem comptar amb la il·lustradora que mentre expliquem alguna part de la història, no sé si aquesta d'avui o potser una altra, ella anirà dibuixant algunes de les escenes de la història.
Sí. Doncs ja saps, si necessites també doncs, que expliquin la història, ja tens aquí
aquests
actors
sembla
fantàstics.
Sembla que sí que ja queden contractats, oi?
Que han posat tota la seva ànima. A veure, Irene, explica'ns, sí. Presenta'ns qui són i una mica doncs...
Mira, avui ens ha ajudat la Maria Pucurull, el Marc Pons, el Xajo Gorina i el Pep, que ja el tenim sovint,
Pep.
I jo mateixa. I el Xajo, sí,
el Xajo.
Exacte. El Xajo és qui ens feia l'home misteriós.
Sí, sí, a més, quines veus,
Sí.
Quines veus, quina...
Clar, sort que els pares t'explicaven la història, perquè si no aquests nanos es queden allà encallats. Ni
imagina't. I explica'ns, perquè tu ets la directora d'Escènics i a més, doncs ara esteu preparant un projecte, Hamlet.
Sí, ja ho vam fer el mes de juliol. Hem fet una bestiesa, bueno, que ja ho fem sovint. Nosaltres fem teatre musical, bàsicament, i vam agafar Hamlet i vam dir, calla, i si poséssim cançons, què passaria? No ens agrada dir-li, ja ho diré d'entrada, però no li diem Hamlet al musical, perquè ens sembla horripilant. Val? O sigui, perquè sí que hi ha cançons, però és el text original de William Shakespeare amb la traducció de Joan Sallent, que és meravellosa. Hem agafat totes les parts, diguéssim, de text potents i les hem deixat, allò és exactament com es va escriure, que tu que ets escriptor, doncs, clar, també fa una mica de ràbia agafar allò i sacsejar-ho, no, ho hem agafat exacte com es va pensar en el seu moment. I llavors el que sí que hem fet és que hi ha trossos que hem posat, ho hem musicat, hem posat música. I amb les lletres, que en aquest cas sí que la música l'ha fet l'Adri Mena, les lletres les he fet jo, hi ha bastants actors, perquè hi ha bastants personatges, fem l'obra de dalt a baix, per tant fem Hamlet, Hamlet, com hauria de ser, amb tota la seva traïció i amb tot el seu drama i tota la seva tragèdia. I això ho vam fer el juliol perquè era part d'un final de curs, però va anar tan bé que hi tornem un mes, tornem a estar a la bàscula amb cançons noves, hem arreglat coses perquè no estem mai prou satisfets i hem arreglat coses i ara estem de salut generals i d'aquí a poquet ja a tope, eh? Estem un mes tots els caps de setmana a la bàscula i esperem que vingui molta gent a veure'ns.
Home, nosaltres anirem segur i també, doncs, com a prescriptors esperem que també ens avanceu moltes més coses, eh? Abans de l'estrena.
I tant.
Doncs fins aquí, hem arribat al punt i final del programa, aquest especial en el Dia Mundial de la Ràdio. Només donar les gràcies a tota la feinada que han fet possible la Beatriz Aguilar, el Toni González, la Rocío García i també als nostres estudiants en pràctiques, en David Guerra i el Genís Vega, i també a les vies de so, en Pau Duran, també al Robert Escusa i al Josep Tovella, a la producció i també a la redacció, i qui us parla, la Raquel García, i la nostra estimada Mireia Sanz al capdavant del matí. Moltíssimes gràcies a tots i ja sabeu, aposteu per la ràdio que ens ajudarà, doncs, a cultivar la vostra imaginació. Una abraçada a tots.